L'audiovisual.
Cada audiovisual és com un any nou. Què ens espera al llarg dels mesos i de les músiques i de les històries que esdevindran i que seran continguts d'aquest programa dedicat al món de les bandes sonores que fem amb el Diego Monroy i que aquest any, dèiem 2023-2024, ara ja serà 2024, encara 2023, segueix en mans dels quatre mestres Franz Waxman, Bernard Herrmann, Jerry Goldsmith i James Horner, dels que estem fent un recorregut comparatiu o sense comparar, senzillament, pour le plaisir. És a dir, perquè ens agrada la música de cinema i perquè ens agrada molt com fan les músiques de cinema aquests quatre mestres de diferents èpoques i generacions del cinema americà. La benvinguda els hi dona Max Steiner, que era aquell clàssic que va néixer a Viena el 1888 i, per tant, d'aquella època de la Viena de finals del XIX i, a més, el net del productor de les operetes d'Strauss i Offenbach d'aquella època. Us imagineu, doncs, on ve el compositor que va acabar fent la música d'Allò que el vent s'endugué i que va guanyar 3 Oscars per El de la Torre, Estranya passajera i Des de que te fuiste. Això que sentim és Stolen Life, que era una pel·lícula d'aquelles que va fer Steel Cornwell, el seu compatriota, per Bette Davis. I havien treballat moltes vegades junts. Aquí dues Bette Davis, perquè eren dues germanes bessones, i el tema es diu Tema de les germanes bessones, de Max Steiner, per una pel·lícula dirigida per Curtis Bernhardt, que aquí va ser Una vida robada. En fi, escriptura mesurada, proporcionada, antiga, que no antiquada, no és el mateix, i que serveix de benvinguda per primer dels músics que escoltareu. Obres mestres també avui, amigues i amics. Franz Waxman. Franz Waxman ens porta un superclàssic. Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses. Amics, era del 50 i el 51 va guanyar el primer Oscar de la seva carrera per aquesta banda sonora, després d'haver estat finalista per Los Alegres Vividores, Rebeca, Sospita, El extraño caso del doctor Jekyll, Objetivo Birmania, Humores, moltes les hem sentit ja en els continguts d'aquest audiovisual. Però El crepúsculo de los dioses és un cas excepcional, una producció de la Paramount, la productora dels films de Cecil B. DeMille i Gloria Swanson, i era un film on la ja retirada Gloria Swanson interpretava a una actriu retirada del cinema mut, Norma Desmond, que somia en tornar a rodar una Salomé que ella ha escrit. Quan la criden de la Paramount per veure si pot anar un dia, per una raó que sigui, pensa, ja està, em donen el paper de Salomé, la rep el mateix Cecil B. DeMille in person, però només volen el seu cotxe antiquat que els anirà bé per fer una pel·lícula. Però ella somia, i sobretot en companyia d'Erich von Stroheim, que fa el paper del seu majordom, i havia estat el director de les seves pel·lícules. Cosa que en la vida real també havia passat. Havia dirigit a Gloria Swanson a l'inacabada La reina Kelly. Amb tot això, Billy Wilder, el director del film, va fer una joia, una reflexió sobre la decadència del cinema clàssic i sobre les peces negres amagades d'aquesta història. Realment brillant la relació amb el gigoló jove que interpretava William Holden i molts Oscars per a un film inoblidable. La música és una elegia, una mena de peça proporcionada amb ressonàncies dels temps en què hi havia poder i glòria i primers plans a les estrelles del cinema mut, no? Amb distorsions, això sí, d'una ment que està desconnectada ja totalment de la realitat. I amb moments deslumbrants d'aproximació al que podia ser la música dels pèplums antics, com aquesta Salomé que ella vol fer, que pertany, són música de pel·lícula bíblica, per entendre'ns, no? Una banda sonora gloriosa, bellíssima, i sense misericòrdia pels personatges que hi apareixen. Una obra mestra ben guanyadora del Premi Òscar de Franz Waxman, que sentireu interpretada per la National Philharmonic Orchestra, dirigida per Charles Gerhardt, amb una suite amb els temes Títols de crèdit, Norma Desmond, La crida de l'estudi, El retorn, Norma per fi és Salomé i Final. Franz Waxman, fulminant, fantàstic, en aquesta banda sonora Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder, una pel·lícula del 1950, Oscar a la millor música per cinema d'aquell any. Bernard Herrmann ara ens durà a un territori totalment divers. La música és també excepcional, però si la davant Franz Waxman era per una pel·lícula extraordinària, aquesta és una pel·lícula menor. La música és totalment el millor de la pel·lícula, indiscutiblement. Beneath the 12 Mile Reef. Aquí es va titular Duelo en el fondo del mar, dirigida pel oblidadíssim Robert D. Webb l'any 1953. Era una producció de la Fox dels primeríssims temps del CinemaScope, on l'únic que importava és que la pantalla ampla i els colorins fessin gaudir els espectadors d'espectacles que fins llavors no havien pogut veure mai en una pantalla. En aquest cas, aventures de pescadors, d'esponges d'origen grec, els penya-segats submarins de les costes de Florida, amb l'enfrontament entre diverses famílies, amb Robert Wagner, Terry Moore i Richard Boone, paisatges, escenes de risc, baralles, cossos remullats i mig despullats, evidentment, això sempre és important. En fi, Romeo i Julieta. És una pel·li per mirar i escoltar, senzillament, diumenge a la tarda, i ja està. El que passa és que la partitura és de luxe, absolutament, amb tots els atributs de l'orquestració prodigiosa de Bernard Herrmann, al servei, clar, en aquest cas, allò que es diu il·lustrativa, clarament, dels efectes aquàtics. Arpes a dojo per tot arreu, i molt ben trobat, i evidentment no tota la música ha de ser així, però en aquest cas la funció de la música era claríssima. El que passa és que us heu de fixar que hi ha una escena, l'escena del pop que apareix, que anticipa tot el que el Bernard Herrmann dins del món del cinema fantàstic, de la Dynamation, i amb, en fi, Ray Harryhausen al seu costat, d'aquí pocs anys aconseguiran, de pel·lícules boníssimes, canviar completament l'ús dels instruments dins de l'orquestra i que cada instrument, allò, Pere i el Llop, s'identifiqui no amb l'animal que toca, sinó amb un de molt diferent. Doncs bé, fem la mostra amb una suite interpretada també per la National Philharmonic Orchestra i un especialista com Charles Gerhardt, i conté els temes de El mar, El llac, Immersió, El pop, que us deia, i Retorn a casa. Duelo en el fondo del mar. Música de Bernard Herrmann.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio. Abandonem els anys 50 i Bernard Herrmann, en aquest cas, ja ens endinsem ja en la final de la període de la gran revolució musical del cinema americà que s'ha produït als anys 60, quan arriba el 1970, i ens trobem a Jerry Goldsmith ja en acció des de fa molt de temps, en primera línia de combat, i que té la sort de que encara pot arribar a col·laborar amb els grans directors clàssics del cinema que encara feien els darrers títols de la seva carrera, i ell hi va poder participar d'alguns d'aquests treballs, com va ser el cas de la primera de les dues bandes sonores que hem triat avui del compositor Rio Lobo, que va ser el darrer film de Howard Hawks. Havia fet Rio Rojo, Rio de Sangre, Rio Bravo i va acabar amb Rio Lobo. Amb John Wayne, tres d'aquests films, que a més amb John Ford havia fet Rio Grande. De manera que, amigues i amics, aquí teniu el que el 1970 ja és una pel·lícula feta entre amics que s'acomiaden del cinema pràcticament i, evidentment, fora dels gustos de l'època. Estem davant d'un món en extinció que ja no li arriba... No arriben a poder muntar ni a cavall, com qui diu, per entendre's, i llavors manen més les escenes de repòs i de conversa que no pas les de l'acció pura que estaven acostumats, no? John Wayne, al costat de Jorge Rivero i Jennifer Neal, eren els protagonistes d'aquesta història de revenja d'un soldat que, després de la Guerra Civil, persegueix els traïdors que van acabar i exterminar el seu cos d'exèrcit. Un guió poc currat, la veritat sigui dita, un repartiment negat, perquè John Wayne, a banda, els altres actors no estaven a les alçades, un realitzador fatigat, com deia, que una mica ja plantava la càmera i deixava que les coses passessin sense més esforç, però un respecte absolut i total. El que sí, ja està també fora de to, en certa manera, és la música. No perquè estigui fora de to, sinó perquè la música té certes influències molt típiques de l'època. Per exemple, Ennio Morricone ja ha fet els seus treballs, Elmer Bernstein ja ha fet els seus treballs, Jerry Goldsmith, en certa manera, és hereu d'aquests treballs i també de la seva personalitat. I llavors, diguem que la música ja no s'assembla a les músiques que havien fet servir tots aquests personatges en la seva bona època. Llavors, és una música que té coses molt boniques, influències mexicanes que són adients, decoratives, en certa manera, de bon gust, de competència. No és una banda sonora d'aquelles que us posarà la pell de gallina, però si us imagineu aquest panorama que us acabo d'explicar i escolteu el que ara escoltareu, us adonareu que, malgrat tu, Jerry Goldsmith va fer el que ell pensava que havia de fer. I aquí teniu una petita suite, en realitat només són tres temes, títols de crèdit, la captura i final, molt estranya, molt difícil de trobar i d'escoltar, que ell mateix dirigeix amb orquestracions d'Arthur Morton i una preciosa guitarra solista per Tommy Tedesco. Thank you. Rio Lobo, de Jerry Goldsmith, anys 70. Si això era la vocació d'un gènere i una època de cinema en extinció, també ho serà el següent títol molt més important en la seva trajectòria, perquè és un homenatge també a una època daurada, la del cinema negre, fins i tot tan daurada i tan en negre que era anterior a la Guerra Mundial. O sigui, estem parlant del cinema dels anys 30, màxim alguns 40. Chinatown és aquest homenatge al bon dels Hammett i Spades i companyia, en format Roman Polanski. És l'última gran pel·lícula americana del director, abans d'haver de sortir per cames del país. Era l'any 1974, era el film interpretat per Jack Nicholson, Faye Dunaway, i John Huston, el director de L'Halcón Maltès, fent aquí el pare de la protagonista com a actor. Una pel·lícula inoblidable, produïda amb tot luxe de detalls i que, a més, se saltava a la torera aquelles temàtiques encara impossibles d'expressar en el cinema americà, com, per exemple, la relació que tenen Faye Dunaway i el seu pare, que passava per allò típic d'aquella escena que li comença a dir és que és el... és el meu pare, és el meu amant, ella és la meva filla, no, és la meva germana. Bueno, merder total i absolut. Realment era una pel·lícula encertada, molt interessant, molt apassionada, molt bella de mirar per tots sentits, molt ben interpretada, i la música de Jerry Goldsmith és, que va ser finalista a l'Oscar, una meravella. És una meravella amb un ús dramàtic molt relatiu, perquè té poca música a la pel·lícula. Hi ha molts temes de l'època i poca música original pel film. Suficient, però, on per descobrir l'ús que del jazz simfònic en fa Jerry Goldsmith en aquest tema principal i inoblidable, abocador, que sentireu, i la resta de fragments que us hem inclòs. Chinatown del 74. Ell mateix dirigeix, Jerry Goldsmith, l'orquestra amb orquestracions d'aquest nom que va sonant i va sonant i va sonant, company de viatge Arthur Morton a l'hora de perfilar del tot les orquestracions, i s'ha de citar per obligació el piano solista que toca el mateix Jerry Goldsmith i la trompeta solista essencial de Ewan Raisi. La suite inclou el tema principal, pista falsa, la vida fàcil i tema d'amor. Senyors i senyors, de Jerry Goldsmith, Chinatown. Thank you. Chinatown, Jerry Goldsmith. I anem avançant, anem avançant. Això vol dir que estem ja en la maduresa de tots aquests músics, en un moment ja triomfal absolutament, en treballs millors, pitjors, potser, tot va a gustos, no? Però prepareu-vos perquè el que queda encara és una gran temporada. James Horner mateix, amb la banda sonora d'avui, ens demostra que, i ja porta unes quantes, que el seu gran període era aquest, a finals dels anys 80, primers dels 90. Willow és la banda sonora i la pel·lícula que avui ens toca. Ron Howard la va dirigir. És una nova gran joia del cinema fantàstic vuitantero de l'època, com Krull, que escoltàvem ara fa unes setmanes, molt abans de que arribessin bandes sonores com la del Senyor dels Anells. És una banda sonora, clar, evidentment. Pensem des d'Errol Flynn al que vulgueu, a Ampulositat, esclar, una orquestra sense límits. Posem-hi més músics, el que convingui, per descomptat. Cors omnipresents per tot arreu. Dotzenes de leitmotivs, i a vegades per una pinzellada d'un minut, i després passa una altra cosa. Sensacional. Riquesa d'imaginació. Hi ha de tot, amor, guerra, aventures, por, humor, per descomptat, escenes d'acció, cavalcades, monstres, bruixes... Bé, el cinema dels vells temps. I la veritat és que sorprèn, a més, la descoberta de nous sons que fa James Horner en aquesta època, com per exemple la flauta japonesa, el shakuhachi, que sortiran molts altres treballs posteriors i aquí interpretarà un músic japonès, Kazuma Tsui, que va portar expressament per fer la banda sonora del film. En fi, tot plegat, aquella sensació de formar part d'un acte d'entreteniment alegre que ningú no qüestionava, que la gent s'expressava lliurement, sense vergonya, que el feia seu al públic i que era indispensable encara per tots nosaltres. Cosa de fa 30 anys i que ara sembla que s'ha perdut absolutament i definitivament, com si ja no hi importés en absolut el que roda i el que anem a veure. Doncs no enyorem-ho, però sí, trobem-ho a faltar, si convé. Willow. Música de James Horner, orquestracions de Greg McRitchie, London Symphony Orchestra, dirigida pel mateix James Horner, el shakuhachi solista que us deia, Kazuma Tsui, i els temes en una suite de El Hora d'Anna, Fugida de la Taverna i El Gran Viatge de Willow.